de l'any anterior i només modificant si hi ha res a modificar. Això també us permet poder dedicar més estona a cada lloc a xerrar de la festa i no tant a escriure coses que, bueno, que ja es tenen d'altres anys.
Arribam així a les 5 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 6.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que La boca llena de trigo és la primera novel·la de Maite Gómez Molina i avui és a Palma, en el Baluart, per a presentar-la.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
És el moment d'encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Toni Cardella, el control tècnic, i aquesta setmana és com a setmana gran d'escriptors. En passen molts per Mallorca, concretament per Palma, i avui tenim moltes ganes de conversar amb la Maite Gómez Molina.
Tú me miraste la noche encantada que yo te miré. Las estrellas suspiraban de alegría.
Maite Gómez Molina és una de les veus més singulars de la literatura contemporània, poeta, investigadora, artista digital i creadora que ha explorat les fronteres entre l'escriptura i els nous mitjans. I ara ha debutat en la narrativa La boca llena de trigo, una novel·la publicada per Anagrama que reflexiona sobre el talent, la creació, la precarietat, l'autoexigència i les contradiccions del món de l'art. Avui cap vespre presenta la novel·la a Es Baluart, a Ciutat, i nosaltres hem aprofitat l'ocasió per convidar-la a conversar amb profunditat sobre les fronteres del gènere i la seva primera novel·la.
En profunditat.
I abans d'anar a Es Baluart, és aquí als estudis de Vetra Ràdio. Com estàs? Benvinguda, Maite.
Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí.
Siempre contenta de estar en Mallorca.
Que bé. A més, estem molt bons amics aquí, per allò que ens han dit, no?
Sí, sí. He venido ya varias veces. Esta es la tercera vez que estoy aquí. Además, ahora desde Alemania. Bueno, toda he venido desde Alemania, así que bueno, eso es algo que conocéis bastante. Yo también llego desde allí. Estoy muy contenta. Siempre
quan Maite l'escoltau, té un aquest accent andalús.
Sí, perquè... de Granada.
De Granada. Tot i que va néixer a Madrid, dius, accidentalmente.
Sí, un poco ahí, porque mi padre es militar y era cuando, bueno, unos militares fueron a la guerra de Bosnia. Es que claro, aquí para otro libro me da esa historia, pero bueno, ellos tienen que estar preparándose en Madrid y si mi madre no iba allí a parir, aunque mi padre tiene familia en Madrid, pero claro, si no, ella no iba allí, él no me podría haber conocido, ¿no?, antes de irse. Entonces, claro, es una historia fuerte, pero bueno, eso para otro libro. Ya le tocará a mi padre.
Mira, lo habrás de escribir porque es bien interesante, pero a ver, exacto, de Granada. I també és artista, no només escriptora, poeta i artista. De fet, ara ets a Alemanya també per una beca d'investigació.
Sí, yo fui a Alemania, llegué ya hace casi 4 años, ya eso me está empezando a parecer mucho tiempo, pero llegué a Alemania hace 4 años para trabajar en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe, que es una ciudad muy pequeña, la gente no la suele conocer, pero está en la frontera con cerca de Estrasburgo, de Frankfurt, así en la parte sur, así que estoy de sur a sur, me fui por lo menos, y fui a trabajar en una beca de investigación de cómo se conserva arte digital, y estuve allí durante 2 años, y ahora trabajo actualmente en Basilea, o sea, que ahora me cruzo, cada 2 semanas doy clase en la Academia de Arte y Diseño de Basilea, que mi jefa, una persona aquí también muy conocida, que es Chus Martínez, que ya viene aquí mucho a Mallorca también, tiene aquí una casa, y wow, viene mucho.
¿Y qué significa todo eso, que estas investigaciones?
Ah, pues la verdad, bueno, no sé, ¿eh? Yo a veces también me pregunto, ¿no era más fácil el papel y el lápiz y hubiésemos acababa antes, ¿no? Pero bueno, los seres humanos siempre estamos intentando innovar y acompañar ese camino es bonito, ¿no? Lo que yo intento hacer, o lo que hacía al principio en Alemania, era cómo se pueden conservar las obras de arte digital, que muchísimos artistas la hicieron en página web o que se hace en software incluso, ¿no? Que son obras de arte, que esto todavía sigue siendo una problemática de cómo se compra, cuánto vale, pero sobre todo también cómo se conserva, porque al final un programa informático es más débil que una piedra de una catedral, eso, aunque parezca lo más nuevo, ¿no? Y lo más poderoso, realmente hay cosas materiales que aguantan mucho mejor que lo digital, ¿no? Entonces estaba pensando mucho cómo se puede conservar eso, que será un arte, o por lo menos de un momento histórico, ¿no? No sé si del futuro, pero será del presente. Claro. Y hay que aprender a guardarlo, ¿no? Pero es muy difícil.
Tu tonte, clar, que és un Rembrandt, con la de guardar i sobretot con la d'esposar,
claro.
Però en l'art digital, és cert que el format també influeix moltíssim.
Claro, por ejemplo, ha pasado muchas veces que si hay un cambio en algún plugin de cómo se, o el protocolo de una página web o de un servidor como Firefox, ¿no? Por ejemplo, hacían unos plugins que eso permitía a los artistas pues hacer modificaciones en las páginas web. Por ejemplo, recuerdo una obra, que ahora no recuerdo el nombre, pero era muy gracioso que tú podías poner fotos de tu familia, de tus perros, de los sitios que te gustaban, y cuando entraba a una página web te cambiaba toda la publicidad por las fotos que tú quisiese. Era una obra de arte, bueno, hay mucha gente políticamente muy subversiva, etcétera, pero claro, si ahora Firefox, por ejemplo, cambia ese plugin, ya no funciona la obra. Claro. Entonces son muy débiles porque dependen de cosas, bueno, la pintura también es un medio inestable a lo largo del tiempo, pero es más estable, ¿no? Y sobre todo que sabemos controlarlo. Uh-huh. Luego hay artistas que, bueno, ahora con ChatGPT también se ve mucha gente que aprende a hacer código y que tiene más acceso a estos medios, pero sin embargo, a lo mejor si hay un problema o tiene que mudarlo a otro tipo de formato, no va a saber, ¿no? Entonces ahí la conservación es muy importante en todo el arte, pero en esto, bueno, le está dando dolores de cabeza.
Lo que sí que se pot conservar és un llibre, com el que presentes avui cap vespre, després d'anys de publicar poesia i fent feina a projectes híbrids, ara ho comentaves, entre literatura, art i tecnologia, havia arribat el moment de publicar la teva novel·la. He llegit a qualque entrevista que te feia por com a gènere. No sé per què una dona feta a si mateixa, empoderada, que se diria ara, com és que un gènere pot produir aquest respecte o aquesta por?
Bueno, creo que es difícil, primero, porque las personas que escribimos creo que sobre todo hemos leído, ¿no? Entonces, independientemente de que sea hombre o mujer, bueno, ahí te da como cierto, como, bueno, yo leo mucho, pero a ver cómo lo hago yo cuando me pongo a escribir, ¿no? Porque cuando escribes es solo tú, no lo que has leído, aunque eso quede en tu corazón. Pero bueno, creo que es un género también en el que, bueno, para las mujeres, algo que me molesta mucho es como que parece siempre que es literatura menor o que las experiencias de las mujeres son autoficción, que se denomina mucho, que es cierto que muchas mujeres, ¿no? Como Sabina Urraca, conocemos, por ejemplo, una novelista increíble que yo admiro mucho, ya explora mucho ese término, pero hay unos límites, ¿no? Porque si alguien escribe de, a lo mejor hay un hombre que escribe de la muerte de su padre y es literatura universal, y una mujer escribe la muerte de su padre y autoficción o biografía, ¿no? Esto me parece interesante, como a veces no se deja entrar de la misma forma, aunque hay que decir que ahora la editorial han hecho un hueco tremendo a historias, ¿no? Que vienen de colectivos, no solo las mujeres, sino también del colectivo homosexual, personas transgénero, personas racializadas. Creo que se está abriendo mucho el sistema editorial para que publiquen sus primeras novelas, cuando a lo mejor les da bastante respeto, ¿no?
De fet, ara, si una cosa s'està promocionant és la literatura femenina, no perquè s'hagi de promocionar la literatura feta per dones, que no femenina, literatura feta per dones, s'està promocionant molt perquè hi ha moltes autores joves que han decidit tenir una veu pròpia, que fins ara aquesta síndrome de l'impostora, que de vegades acompanya a moltes artistes, en el cas de les dones, eren encara més pelades.
Claro, yo creo que se está haciendo mucho por, sobre todo, y muchas mujeres jóvenes, ¿no? Sabina Urraca, que la hemos mencionado, ha sido una tía que ha levantado muchísima gente, que de repente ella hacía le dejaba en editar, ¿no? Por ejemplo, en Caballo de Troya, eso con muchísima gente a flote, ¿no? Porque yo estuve en conversaciones con ella, que al final eso no cuajo, pero se lo agradezco mucho porque le tengo mucha admiración. Y claro, ella se ha dedicado, ¿no? Como yo he llegado, pues ahora que lleguen otras, ¿no?
De fet,
yo
creo que de burro, hay... que va ser un d'aquests llibres que també ha sonat molt en els darrers anys, va ser perquè van convidar Sabina Urraca a fer d'editora i ella va decidir promocionar aquest llibre. I com arribes en aquesta novel·la? Parla del món de l'art, que no és una cosa que t'aliena, i parles una cosa, jo per això veuré Marisol en el començament, que va ser una nina prodigi, que és una mica paral·lel a lo que li passa a la teva protagonista, que també de nina va guanyar un concurs de pintura escolar, sí. Li van regalar una caixa de rotuladors, i a partir d'aquí, quan diu Truman Capote, música per camaleons, quan Déu te dona un do, també te dona un fuet, i és per fustigar-te tota hora, que és lo que li passa en aquesta protagonista.
Qué maravillosa esta cita de Truman Capote, totalmente. Es que, claro, ella de repente, pues, después de un año de precariedad, que él acompaña la primera vida de casi todos los artistas y la, por desgracia, mucho le acompaña durante toda su carrera, ella de repente cuando le llega el éxito siente que no es capaz de gestionar su su propio sueño, ¿no? Como que lo que ella ha soñado de repente se le queda demasiado grande, ¿no? Y esto creo que es algo que ocurre a las mujeres, a las que más. Este síndrome se empezó a estudiar en los 70 en mujeres que llegaban a la fuerza de trabajo, que fue cuando mujeres empezaron a llegar a corporaciones y a puestos de poder, pero que ahora se ha ido como extendiendo, ¿no? Como una mancha que creo que va extendiendo los tentáculos a muchísima gente, ¿no? O sea, hace poco me encontraba con un periodista en Sevilla y me decía, yo también gané un concurso de dibujo y entonces tu historia me resonaba, ¿no? Otro, he ganado un concurso de música, de matemáticas, ¿no? Ser el mejor en algo de tan pequeño, ser la mejor en algo, de repente piensa, ¿y si debería yo hacer esto? Porque así la gente se va a alegrar por mí, mi familia se va a sentir honrada, yo voy a tener un reconocimiento, me van a querer, me van a validar. Entonces, bueno, creo que ahí hay un truco, ¿no? De este talento que se te da, pero que, bueno, quizá el talento no es a lo que hay que dedicarse únicamente, ¿no? Pero son cuestiones que una vez que te llega, sobre todo cuando lo has estado buscando, yo creo que no es la última pregunta que se te ocurre hacerte.
Pero mucha síndrome de la impostora veo por aquí.
Sí, a mí me cuesta todavía, ¿eh? O sea, ha sido algo que, no sé, he querido siempre expresarme artísticamente, hacer una novela, pero cuando llegas te da cierto sentir la responsabilidad, ¿no? Yo creo que esto, bueno, le pasa a cualquier persona novel también, ¿no? No es solo por la experiencia de ser una mujer, pero sí que, bueno, es difícil verte en un mundo, ¿no? Que a veces también te expulsa incluso personas, hombres jóvenes. No están siempre de acuerdo con que sea importante contar las cosas que tenemos que contar.
Encara així, tens un llibre fantàstic publicat per Anagrama, que Anagrama és una editorial molt consolidada, però que t'has pogut donar el luxe de fer aquesta portada. Explica'm, sí, per favor, què és aquesta il·lustració, quadre meravellós.
Mira, es este quadre és especial per a mi perquè és de mi... Jo empezaba a dar clase en 2025 i és de una de mis primeras alumnas. Ella se graduaba ya y era su proyecto de graduación, o lo hicimos así, su proyecto de graduación, que se llama Anjali Oviedo Castillo, ella es peruana suiza, y me tocó... Nosotros tenemos un sistema en el que los que se van a graduar, cada profesor se le asignan como para tutorizarlo hasta el final, y ella me tocó a mí porque las dos hablábamos español. Y claro, ella estaba muy insegura. Yo le decía, que tú sepas que yo he terminado la novela antes de conocerte, porque la vale, iba a pensar que estoy hablando de ti, pero estoy hablando de todas. Yo también soy esa persona y creo que muchas artistas también. Y ella, yo vi este boceto en su libreta de boceto y le dije, ¿y este cuadro por qué no lo pinta? Ella más que tiene un síndrome genético autoinmune que le hace que le duela la articulación, entonces le cuesta pintar. Entre eso y que da miedo, imagínate ya, ¿no? Una capa más añadida de problema. Y yo vi ese boceto y le dije, oye, si pinta esto, lo pongo en la portada del libro, porque es increíble. Este cuadro está aquí en la portada, se ve como que hay más espacio, pero en realidad un cuadrado en el que una mujer gigante, porque este cuadro es 2.5 metros de grande, parece muy pequeño, pero es inmenso, esta especie de atlas, ¿no?, de giganta, está como en los confines del cuadro, como intentando amoldarse, ¿no?, un espacio muy pequeño, más pequeño de lo que querría o necesitaría.
Som en conversa amb Maite Gómez Molina, autora de La boca llena de trigo, la seva primera novel·la, tot i que ella és una artista, una dona 360, com dirien a Paquita Salas, perquè és poeta, investigadora, artista digital, fa conferències, fa classes, fa de tot, i avui cap vespre seran esbaluar presentant precisament aquesta novel·la. Clar, Anna Margarida parlava d'aquesta síndrome de l'impostora, però també la gestió de les expectatives, que és una mica el que li passa a la teva protagonista. Si de petita ja has guanyat aquest concurs, la teva família, evidentment, s'il·lusiona, i és molt complicat lluitar contra les il·lusions alienes, les il·lusions de l'altre.
Això no se pot
gestionar. I clar, com a nina, com a artista, també ho dus sobre les espatlles.
Claro, o sea, yo recuerdo, hubo un vídeo que le hicieron, no sé qué medio era, pero era un pequeño reel que le hicieron a Luis Mateo Díez, que es un señor bastante mayor, un grandísimo escritor, ¿no?, que le dieron el premio Cervantes en 2024, y él decía, yo todo lo he hecho para que me quieran. Y a mí eso me pegó muy fuerte y fue uno de los momentos, ¿no? Además, un hombre mayor, ¿no?, una vulnerabilidad que a lo mejor no la ha tenido que aprender y no se la dieron en su época, ¿no? Pero ahí me pareció muy conmovedor. Yo pensaba, claro, es que en realidad las cosas que hacemos las hacemos porque nos gustan, pero hay una parte que también es una especie de puente o de ofrenda hacia el otro, ¿no? Entonces, claro, ya no es solo tu expectativa de que tú tengas miedo de fallar, sino los demás han hecho esta idea de mí, y a la novela se dice un momento, ¿no? Como no le puede decir a sus padres que tengo un bloqueo artístico, que le pasa a la protagonista, que un tema importante en el libro, porque si fuese cirujana y me temblase la mano, pues mis padres se preocuparían porque es mi trabajo, y si no puedo operar ya nunca más, pues ahora si yo no puedo pintar, aunque a mis padres le haya costado entender que este era mi oficio, ¿qué voy a hacer?, ¿no? Entonces ella todo el rato está totalmente atrapada, como la chica de la portada, ¿no?, la ilustración de la portada, entre lo que ella quiere hacer, lo que piensa que tiene que hacer, y estas imaginaciones que ponen los demás o exigencias reales, ¿no?, que nunca sabes si estás como imaginando que el otro te exige y en realidad te exiges tú a través de los demás, ¿no?, també.
I una de les qüestions centrals d'aquest llibre també és el tema de la meritocràcia, Què te semblava important de discutir sobre aquesta idea tan present en la cultura contemporània? Una frase que s'escolta molt és la meritocràcia són los padres. Perquè de vegades hem intentat creure en aquest sistema de que si tu t'esforces, de que si tu fas feina, de que si lluites arribaràs a sol i segons quin estatus, però després de la vida també te mostra que hi ha gent... aquella imatge tan gràfica d'aquell meme, no? Que veus un nin que puja uns esglaons molt alts i llavors veus un altre que els esglaons se li fan més curts perquè los padres ponen billetes.
Sí.
I l'escalera se hace mucho más fácil de subir. Clar, la meritocràcia, mos l'han venuda, l'han comprada, però no és una realitat per tothom.
No, una realitat per a tot el món. I jo crec que per això lo públic i les subvencions, no, que tanto se critiquen o que desde cierto, a ciertas personas le parecen innecesarias, però és que si no hay gente que nunca va a llegar. Es decir, no pasa nada nacer en una familia con privilegio, un privilegio puede ser que sea millonario, puede ser que tenga un piso en herencia, eso ya es muchísimo, que te den X dinero porque tus padres, lo que sea, ¿no? O una,
que
un també, negocio también.
Que també, d'altra banda, qualcú li escriure aquesta novel·la, no sé si estàs d'acord, Maite, de El síndrome de la impostora de los privilegiados, que també se passen tota sa vida,
claro,
donant a entendre que han arribat on han arribat per ell mateixos, quan en realitat es privilegi, també l'ha ajudat. És a dir, és que tot és,
claro,
problemàtic.
Claro.
Si tens perquè tens i si no tens perquè no tens.
No, és un punt molt interessant, perquè, claro, també hi ha gent que tiene privilegio y es muy buen artista, muy buen artista, y ha llegado a, o sea, hubiese llegado quizá ahí por sus méritos propios si no tuviese el apoyo, habría que verlo, pero eso no le quita su talento ni su esfuerzo, ¿no? O sea, para mí no era en contra de las personas que tuviesen un privilegio, sino las que lo han usado peor, ¿no? Es decir, creo que hay en el, la idea en el arte, ¿no?, de este genio creador, de esta persona que es superior, pero es que hace falta como mantenerse ahí en la brecha mucho tiempo, porque a lo mejor hay gente que tiene ideas buenísimas y estilos buenísimos que puede destacar, pero es que en algún momento tiene que parar y ponerse a trabajar y no puede seguir intentándolo. Creo que una carrera de fondo, pero claro, el problema es que no todo el mundo tiene ese fondo o esa estabilidad material para aguantar la carrera, ¿no? Pero luego puede que haya gente que, independientemente de su nivel económico o de las posibilidades que ha tenido, también tiene ese talento, pero también se preguntarán, y yo estoy aquí solamente porque he tenido dinero, porque mis padres trabajan en cultura. O sea, que al final es algo que le ataca casi cualquier persona cuando las expectativas, ¿no?, y la realidad como que no va, están exactamente en el mismo nivel, aunque sea por tu propio, que la has generado tú misma, ¿no?
Ja, però tot això també te fa pensar la pressió que hi ha en el sector artístic. Inmensa.
A mí, yo, por ejemplo, ahí a veces me viene alguna enfermera o alguna persona que no tiene nada que ver con el mundo del arte y me dice, a mí tu libro me ha llegado mucho por la... No, y a mí me agrada esto porque en realidad yo tengo el mundo del arte cerca, aparte tiene su brilli-brilli, ¿no?, con su luz y su sombra, pero también me permitía pues hablar de obras que también era... Yo podía poner idea en esas obras que no existen y no, que no se ven, ¿no?, como una especie de poesía o codificaciones ahí, y un mundo que conozco muy bien, pero yo pienso que el libro podían haber sido dos chicas que son opositoras o que podía haber sido una enfermera que, o una neurocientífica o alguien que le dan algo muy gordo y entonces los demás también se moviliza a su alrededor, no solo que ella misma se cuestione, ¿no?, yo me merezco esto o no, sino que los demás se lo empiezan a cuestionar también, porque cuando hay una precarización como la que sufrimos, ¿no?, en este país, mucha gente pues sí, envidiosa, competitiva, pero también es que cuando te falta el sustento, no sé, creo que te dan rabia ciertas cosas que quizá teniendo la dignidad del dinero y la dignidad de las posibilidades materiales a lo mejor no te pasarían. Entonces,
es
claro,
decir, que no es una cosa només del sector artístic.
Yo creo que no, yo pienso que no. Imagínate que tú vas a opositas con una amiga tuya y tú entras y tu amiga no.
Claro.
¿No crees que a tu amiga, aunque te quieres alegre por ti, no le removería cosas? Porque estás compitiendo con la dignidad de tu vida, ¿no?, de tener una forma de ganarte el sustento, ¿no? Entonces ahí entra como toca cosas tan primarias que yo creo que aparte de cada una de personalidad, como sea, si compite más o menos y tal, pero creo que hay algo como que
sí,
que toca...
Però a pintura a nivell artístic té aquesta cosa com a més abstracta, que és mala d'explicar, no? En qualque moment.
O sea, yo creo sobre todo también que en el arte, o sea, a mí me servía también usar el lugar del arte porque creo que es como gente que está haciendo lo que realmente quiere hacer. Todo el mundo quiere ser artista. Tú de pequeño quieres ser futbolista, astronauta. Bueno, astronauta es mucho, tienes que estudiar mucho, ¿no? Pero bueno, cantante, ¿no? Bailarina, pintora. No quiere, a lo mejor no quiere ser abogada así de primera. Luego hay niños que lo tienen muy claro y son muy graciosos. Pero hay algo como de decir, encima que tú has llegado a este punto, ¿no? En el mundo del arte se ve muy bien, en la élite artística. Hemos llegado todo a este punto haciendo lo que queremos y aún así la gente es mezquina. Eso sí que me enfada un poco el mundo de la escena, porque ahí está la gente haciendo realmente cosas que le gusta mucho y se comportan a veces mal o compiten cuando no hay necesidad, porque hay sitio, tú ya tienes tu sitio, ¿no? Pero parece que nunca se llega nunca se llega a un sitio, ¿no?, de tranquilidad, y eso hace que la gente también esté ahí siempre compitiendo, ¿no? Y no me... Luego el arte es un mundo maravilloso lleno de gente súper generosa, pero hay parte ahí que da más rabia que en otros sectores, porque es como, jolín, encima tú estás haciendo una cosa muy chula, ¿no?
Ja, però és l'element no tangencial de l'art, és a dir, que te pot agradar o no te pot agradar, és un tema de gustos, també fa que el món de l'art sigui especialment competitiu i sobretot que s'arregeixi per segon quines modes, que el que ara agrada després no agrada, i clar, tu has de seguir vivint, i a no ser que siguis una Madonna que s'ha reciclat 50.000 vegades i totes li han anat bé, és complicat canviar d'estils. Pensant en la teva novel·la, m'ha vengut en el cap el Festival de Cannes d'enguany, i una frase que vaig llegir que deia que los Javis eren allò que en Almodóvar hauria estat si hagués tingut dos bés quan va començar. Los Javis són el que hubiera sido Almodóvar si hubiera tenido dinero al principio. Perquè la bola negra ha estat aquesta oclosió, i també la importància de poder tenir, com deia Marujita Díaz, la luz pagada, per poder dedicar-te en el món de l'art, que és un poc s'embolcall d'aquesta novel·la, precarietat, també meritocràcia, i també creure-te el propi paper de l'artista. No sé tu què en penses d'aquesta frase, que los Javis són Almodóvar con dinero.
Qué difícil.
Mira, yo adoro tanto a la Javi, han mencionado Paquita Salas, y a mí es que Paquita Salas, claro, o sea, aparte, ¿no? Como que creo que tienen un talento innegable. Ahí sí que ahora va a venir la gente a cuestionarle, en plan, no, esto solo lo has hecho tú porque tienes dinero. No, hombre, para hacer una película así, yo creo, no la he visto todavía, pero creo que para hacer una película así que tenés por lo menos bastante, bastante talento. Obviamente también hay unos medios, ¿no? Pero creo que han tenido una carrera de currarlo y de entrar, por ejemplo, con Paquita Salas, que era una cosa como un poco de office para chicas, ¿no? Algo así, ¿no? Como de repente como entrar ahí y tenés que hacer un esfuerzo que nadie se los creyese, quizá precisamente ahí como, bueno, tú has llegado aquí con esto, tienes dinero, no sé qué, pues entonces, bueno, solo estás aquí, bueno, con esta serie, pero da igual porque tampoco es arte mayor, ¿no? Y también se mezcla cultura popular con cultura de alta élite cultural, que es otro tema.
I també de vegades, allò que deia una amiga actriu meva, la síndrome de la còmica, que totes les actrius que han fet de còmiques necessiten fer un paper dramàtic per demostrar-se que són actrius.
Per demostrar que són,
efectius. I en el cas de Los Javis, jo crec que si ells haguessin, ara que diuen que potser faran una nova temporada de Paquita Salas, que tothom l'està esperant, per què no fan Paquita Salas? Per què insisteixen en fer la Messias, la bola negra? Sí, lo que realment han demostrat és que fent lo que seria comèdia contemporània són tan bons. Aquí també hi ha una mica el que parles en el teu llibre, aquesta necessitat de demostrar-te que ets artista i de creure-t'ho. I la manera de creure-s'ho també és fer drama, en certa manera.
Totalmente, sí, esto es muy interesante, ¿no? Y luego hay gente como Jake Statino, que toda su carrera hizo humor y eso era precioso, y son películas hiperconceptuales, son preciosísimas, ¿no?
Aunque todas, en el cas d'en Tati, gairebé totes les pel·lícules són les mateixes, totes són mononcle. És a dir, és mononcle con variaciones.
Sí, claro, sí, claro. Però com jo voy a seguir aquí en mi
sí,
tema,
però
no?
Sí, però cert que... Sí, ara m'ha agradat això d'en Jack Tati. Ara he desbloquejat un record a sa memòria d'aquestes pel·lis en blanc i negre franceses meravelloses, però sí que a vegades el
tot
món de l'art has d'estar pegant bots sí. I superant-te i que sempre sigui una giragonsa, una voltereta, com a més peligrosa per a demostrar que sigues sent artista.
Sí, esto es curioso, ¿no? Porque yo al principio quería escribir una novela mucho más seria y el título era más seria, ¿no? Mi ordenador se llamaba Sobre el dolor de merecer, que en realidad me parece un título muy bonito, pero me decía la gente, que por cierto es de Menorca, que María Cardona, me decía, esto es muy serio para tu novela, si tu novela te ha salido también graciosa, hay partes muy duras, pero hay partes muy graciosas, pero yo quería hacer como un libro como, no, que me tomen en serio, ¿no? Porque hay como algo así, que el drama en realidad es como... A ver, cuando digo masculino digo solo el hombre, es como una actitud también, ¿no? Es como masculinizante del arte, es como tú tienes que hacer algo serio, porque si no haces algo serio, tú no eres un artista. Si haces cosas que tienen que ver con cultura popular, si haces... No, como que hay unas divisiones muy claras, muy, muy claras de lo que es arte intelectual y de lo que no... Y una novela, pues, si imita a Joyce, entonces es arte intelectual, pero si es de una mujer, como por ejemplo vemos Comerás Flores, ¿no? Que ha sido tremendo éxito, bueno, solo está contando su historia. Bueno, pues hay gente que ha hecho las maletas y de una relación de maltrato gracias a esta novela, ¿no? Entonces, es como que tú tienes que jugar muy serio y contar historias universales, que a mí me encantaría saber qué es universal, qué es universal y para quién, ¿no? Como, no sé, pero me parece interesante esto de no vale el humor, no vale lo popular, no vale, tienes que hacer algo serio porque si no, ¿no? No, que me alegro muchísimo por ello, o sea, creo que lo habrán hecho estupendamente y creo que la película es un cañón, pero sí, es interesante pensar, ¿no? Podría haber hecho otra cosa con la seguridad de que también iba a ser aceptada, ¿no? Bueno, uno hace lo que hace con lo que puede, pero es interesante.
Sí. Reflexions que susciten sí, sí. Llibres com es de la nostra convidada d'avui, en aquest cas na Maite Gómez Molina, que recordem avui cada vespre, si vos interessa seguir escoltant o seguir reflexionant del voltant de tot això, seran es Baluart presentant aquesta La boca llena de trigo, segon títol. Mos ha dit ara d'aquesta novel·la que havia de tenir un títol més seriós.
Sí, el trigo, ¿por qué?
Mira, primero es porque me influenció mucho un cuadro de Maruja Mayo que se llama Sorpresa del trigo, que es cuando ella pintaba como estos cuadros como de realismo soviético, así como de campesina. Hay un cuadro precioso que tiene una semilla en una mano y en la otra le están creciendo los dedos, se le están transformando en espiga. Es precioso. Pero hay algo con el arte que tiene que ver con la transformación, ¿no? Pero ella todo el rato está haciendo como yo, se sale varias veces en la novela la imagen del pan, que es una cosa que a mí me encanta y me obsesiona, como una cosa con harina y agua y un poco de sal y levadura, hace una cosa que todo el mundo necesita y que está en todas las casas, ¿no? Que creo que en el arte ojalá pudiésemos aspirar a eso también, ¿no? No está solo en los museos y en los grandes sitios, sino está con la gente, ¿no? En su casa, ¿no? Pero hay algo ahí como de la protagonista todo el rato está sufriendo mucho, entonces en vez de comer pan lo que está comiendo es trigo, es como se está saltando un paso, ¿no? Porque todo el rato está como intentando transformarse a ella misma, ¿no? Y poniéndose en lugares en los que sufre mucho, ¿no? Hay una imagen en la novela que explica un poco el título, pero bueno, tiene esta idea de la transformación más básica y más mágica para mí que en la Cespa.
No, pero muy buen título, muy artístico. Gracias. También, ¿eh? Por otra parte, el presentaràs, i perdona, no. na Raquel Victòria, que també és comissària, ella. Sí. També la coneixes?
Sí, la conozco de Granada. Ya estudié en la Universidad de Granada, exacto. Y ahí nos conocimos y hemos mantenido la amistad mucho tiempo. Ella me prestó una historia también que de una amiga que también creo que hoy voy a conocer, que se llama Esmeralda, que también es comisaria y está en el libro, así con su vuelta de tuerca, pero está en el libro y yo creo que era súper importante que una persona joven haciendo una carrera tan bonita como está haciendo Raquel Victòria, ¿no? Sí. Ayudando un montón de personas, también están evaluar, ¿no? Con este proyecto comisarial, que son todas unas mujeres increíbles, ¿no? No sé, creo que está haciendo cosas muy bonitas en la isla y para mí estás con una amiga y que encima le va también, pues yo me alegro tanto. Claro.
Y que va a ser presentadora de un programa de IB3
lo
pronto.
Sé.
Esto es una primicia que lo decimos aquí.
Primicia. Claro, no podemos decir nada más, no. Pero lo veré. Yo lo veré.
Molt bé, Ida. Moltíssimes gràcies, Maite Gómez Molina.
Moltíssimes gràcies per invitar-me.
Sí, nada, dentro d'una hora i media.
Nada, aquí me voy a ver a Marco Augusto, que está aquí la novela en tu mesa también.
També, sí, és que avui m'ha arribat, just avui, m'ha llegado. I també és una novedat que presenta en la Feria del Llibre, perquè sí. També hace Fira del Llibre aquí a Palma,
ah,
aquests
vale.
Dies.
Sí, és que vale, todo pasa a la vez, madre mía.
Sí, sí, sí.
Como si no tuviésemos... Així. No sabemos estar quietos.
Així. I a Madrid també hi vas, a la Fira del Llibre?
Jo fui el fin de semana anterior.
Pasado.
Estaba en la fila y ya me vengo aquí, he estado unos días y ya me voy.
¿Y cómo fue? ¿Bien?
Fue muy bien, fue muy bonito. Yo creo que un momento increíble de hablar con la gente que te lee. Es que eso es cansado porque hace muchísimo calor. Entonces es difícil, pero claro, viene gente ahí súper emocionada a decirte, me lo ha recomendado mi amiga, lo escuchas en la radio, me he puesto tu podcast y me río mucho, ¿no? Y te sientes como que hay personas que en Instagram o en los medios, aunque es bonito cuando tratas con personas, pero luego no ves quién recibe el artículo, quién está al otro lado ahora escuchando la radio, ¿no? Aunque me lo imagine, y cuando vienen en la feria es precioso.
Que bé. I de tot això, ja ho sabeu, La boca llena de trigo, Maite Gómez Molina, artista i tantes altres coses, escriptora, poeta, i també investigadora de l'art, avui en Es Baluart, a partir de les 7, en Raquel Victòria, que li presenta aquest llibre, i tots els seus amics, gràcies.
Moltíssimes gràcies. Ja tinc un amigo nuevo.
Clar que sí, com vulguis, gràcies. Això és que teva. Gràcies. Ara tornem.
Letras Radios, Cultura. Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Quina paraula creus que s'està perdent?
Jo som una Victòria de Campos i paraules que me fan falta o que ja no se fan servir tant són uns insults que abans sí que quedaven més. Podrien ser bàmbol, batzol o estar insensat per dir que està a la lluna. Aquestes paraules, que estan més en desús i els de trop fantàstiques, els haurien de posar més en pràctica, encara que tampoc no vull dir amb això que hagin d'insultar ningú. Bon dia.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
Moment avui per les Marines. Ja sou aquí. Saludem primer a Marina Huguet, perquè la Marina Bennàsser, la pobra, cerca cascos. Els has trobat? Ai, t'has canviat de lloc?
Sí, això és lo de mà o mai de muntanya. Aquí? Ja està, no passa res, massa bé. De bona xisca, encantada.
Estic tota sola com una mussola.
Ai, 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 vine aquí, vine, acosta't, acosta't, Marina. Marina Huguet, Marina Bennàsser, com estàu?
Mira, he tornat d'una peça de les Colanis.
Ai, el pare! Com te va
anar? Increïblement bé, però una cosa de veres, eh? Vull dir, saps allò que dius...
Que eres de la Victòria, ara no.
No, és un clàssic. És a dir, realment tu dius Colanis a Mallorca, tampoc hi ha tant de llats per triar. No, érem a l'Aró, a l'Oliveret. I va anar una passada. Els llocs és meravellós, la gent fantàstica, i a més tot va anar rodadíssim, no podien demanar més.
És a dir, que vares descriure una mica una novel·la d'aquestes tremendistes, rotllo La família de Pasqual Duarte, per anar de colònies, i has tornat encantada...
Mira, li brilla sa mirada
de sa vida, de com has estat de cofoia, d'alegre, i com vens de morena, perquè se nota que feia soleat.
Sol em feia, i calor. I no feies de calor que feia ara, vull dir, varen tenir una sortada.
Sí.
Però jo soc molt partidari davant d'aquests esdeveniments vitals, com tenir una criatura o una tenda de colònies. Tu posa't sempre en lo pillo.
M'agrada que ets equipari, m'encanta que ets equiparis en el mateix nivell.
No, perquè...
Parir, anar de colònies...
Tu t'has de posar en lo pitjor. Què és el pitjor que pot passar? I a partir d'aquí, tota la resta és com un regal.
Si venen 20 nens i se'n tornen 20, és un
primer
èxit.
Ara vos he de dir que heu desmuntat en en Junkers Nostre, que ha de fer-vos el vídeo, i com que estàu una a cada costat, ara haurà de fer com
serà
una espècie de giro espectacular.
Serà un...
Avui separades.
Una granada.
L'altre dia, una iem va dir, m'encanta la secció de les Marines.
Oh. Ai, quina il·lusió.
Mos fa molta il·lusió. A més, crec que aquest de ser dur, perquè ara en xerrar no mos feim la idea de que ningú mos escolte.
Pues clar, perquè nosaltres veiem la gent que hi ha aquí dins l'estudi i no penses que de fora
hi hagi ningú que pugui interessar o pugui escoltar, però sí, estem molt agraïdes.
Llavors és molt sobte.
Tots els pares de Balears, i els que pensen en sa pares, escolten aquesta secció. No en faltaria d'altre.
Amb llapis i bloquet sempre de vora de sa ràdio.
Sí, sí, hem de prendre punts. Avui queda poc per acabar el curs. Esteu preparades?
No. No s'hi està mai preparada. Queda poc per acabar el curs, però ho sentim llarguíssim. Jo no sé altres. Bueno, tu, Marina, no sé com ho sents.
Jo ara he vist dins una ambivalència entre mos queden tantes coses per fer
tantes
que no vos és moment d'acabar, sí. I a la vegada mos queden tantes coses per fer que els dies me tornen curts. Llavors, queden 3 setmanes de classe, jo necessitaria un mes i mig per totes les feines que tenim pendents.
És que és això, és que ara és una la cursa contracorrent. Arriba el juny i és com a pistola de sortida i totes les mestres...
Posam una cançó per celebrar-ho.
Per favor, sí.
S'acaba
perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final. S'ha acabat quan encara m'agrada, quan encara volíem ballar. S'ha acabat perquè el temps no perdona, però dis-me que em perdonaràs. S'ha acabat perquè crec que ara és l'hora i s'acaba perquè hem de tornar.
I també és el moment aquest de gràcies per tant, gràcies per aquest curs, gràcies a les mestres.
Moltes gràcies. També és veritat que la nostra feina l'han triat a nosaltres,
alumnes.
I si mos queixam, també va nostre, perquè
ho han triat altres, ha estat una tria activa, o no?
Mira, ara que en parlàvem amb Maite Gómez d'aquest tema, t'ha agradat.
Sí, m'ha encantat, jo l'estava escoltant i era com un sí, anava fent capades de sí, cap... sí, m'ha encantat i és això, vull dir, nosaltres els mestres en el final és una feina que és una tria activa, nosaltres cada dia triam i no hem arribat aquí per casualitat, hem hagut de fer una carrera, moltes vegades oposicions i any rere any tenim l'opció, perquè opcions sempre n'hi ha, de deixar de fer-ho, però continuem fent-ho, per qualque cosa serà, també.
I ara avui parlaven de que ja vos queden 3 setmanes i en aquestes 3 setmanes han de passar moltes coses. Com a què?
Mira, moltes coses, tant a davant de l'escenari com darrere les cortines.
Avui xerrarem de les de davant l'escenari.
Sí.
Perquè avui hem vengut a fer de servei públic.
Exacte.
Famílies, abans que dèiem allò del bloquet i el llapis, ara és el moment. Avui venim a fer recordatoris i xivetassos, que és una paraula normativa 100%,
sí,
per tota aquella gent que encara va un pot despistada i
sí,
té compres i deures pendents i no ho sap.
O persones que no saben exactament quin dia acaben l'escola els nens.
Perquè també pot passar.
Cada any passa. Les escoles, les classes, acaben dia 19 de juny. És a dir, mos queden 13 dies.
Lectius,
sí. Aquesta setmana no compten, 13 dies. Però dia 19 de juny, cadascú que seva. Després els mestres continuen, però sense infants.
Llavors, dins aquests 13 dies lectius, a moltes escoles, no vol dir totes, i segurament algú ja ho haurà fet, però avui duim com a els grans clàssics d'aquestes darreres setmanes, el mes de juny, que inclou les escoles.
Per una banda, ja tenim les colònies i el viatge d'estudis que em van xerrar, la Marina ha tornat per contra el mosó.
D'una peça.
Sencera, d'una peça. Però després també hi ha altres coses, per exemple, sortides. Hi ha sortides que se fan d'un dia, d'un de matí, com podria ser, per exemple, anar a la platja. Hi ha moltes escoles que agafen els tapins, l'escola sencera, i mestres i infants se'n van a una platja a passar tot el dia, des de 9 de matí fins a les 2, a la platja. I què passa? Que hem de fer motxilla, hem de posar nom a tot, per favor, crema pels atlots, i vinga, cap allà que m'on hi anem.
Això és una activitat que cada vegada se fa més,
És que fa molta calor.
Sí, és com un cant clàssic. Jo quan era petita això ja ho fèiem. Ara estic pensant que realment no havíem encetat aquest meló, però també podríem xerrar d'aquestes sortides i colònies i viatges d'estudis, la gent que encara ho té pendent, perquè qualcú encara coatja. Els problemes que hi ha a les escoles i en els centres educatius en general per trobar l'autocar que te dugui a fer aquestes activitats en aquestes dates.
És que sí.
Perquè això són els jocs de la fam.
Sí, sí, això va sortir un article en el diari.
Sí, ja, i l'any passat, de fet, ja se va començar a moure renou amb això.
Hi ha escoles que ja no ho fan dins el juny, però tu ho fan és més antes, que ja comença a fer bon temps i fa solet, en lloc de fer-ho dins el juny, ho fem una miqueta antes, per el que ha dit, que hi ha saturació.
Clar. Arribarem a fer les sortides de final de curs per Pasqua. Uh-huh. Però no se lo paro.
Home, si la temporada turística. Si la calor segueix avançant d'aquesta manera.
I allò que els infants diuen, me deixes 5 euros que he de pagar-vos per anar d'excursió.
5 euros, 5 euros. 5 euros, no basta.
5 euros basta per arrencar el motor.
No basta per res, no ho sé, vols anar que jo no ho sé.
No, la veritat és que és una fantasia tot el tema d'aconseguir transport. Exacte. Llavors,
i són més de 5 euros.
Sí, bastant més.
També,
bastant més.
També és vera que depèn, perquè hi ha un ràtio, diguéssim, i depèn d'allà on te mous, puja o baixa un poc més després. No és la mateixa anar a dins Palma mateix que si surts de Palma o...
I des nombre d'infants.
I des nombre d'infants.
Entre els que has de repartir l'import total.
Exacte. Sí.
Llavors, hi ha les escoles sortades, normalment escoles de poble, que tenen la piscina municipal i se'ls hi dona uns dies per fer aquella gràcia, no?, de lliure accés. Per tant, dins aquestes activitats de final de curs també hi pot entrar el dia d'anar a nedar a la piscina del poble.
I ja tens molta sort si a més està a prop i pots anar-hi a peu, que a vegades hi ha escoles que si no en pobles petites i està a prop
habitualment
aprofites i fas una excursió.
Veus una taringa del lot que van cap a la piscina.
Amb gorres i ben enfangats de crema.
Clar, a més tu pots pensar, van a la piscina i van una horeta. No, t'ocupa un dia, perquè tu pensa que si tens 20 o 25 criatures d'infantil, les has de despullar totes, les has d'untar totes, els hi has de posar banyador, set sabates d'aigua,
armenegat. Perquè, clar, les piscines no...
Normalment és sola, també, servir de socorrista, és el més habitual.
Sí.
Però sí, sempre has de tenir 50 ulls en marxa. Llavors,
i comptar caps.
Perquè
la
opció de venir embatumat de casa, en el banyador de casa, set sabates d'aigua de casa...
A vegades passa, però no passa sempre. I després, les mestres, tenim una cosa, que... Per si el cas, a tu t'han embatumat, tu m'has dit que sí, però jo per si el cas te tornaré embatumat, perquè jo no, el que no vull és que agafis ni una insolació, ni que te creguis ni tornis com una gamba. Per tant, normalment sí que és vera que ja avisam les famílies i venen amb el banyador, però clar, quan som allà, el banyador se banya i després s'ha de canviar.
i has de dur la roba de recanvi, i normalment les mestres pues, canviem això a 30-40 al·lots, depèn de quan són infantil.
A llavances, tornem a fer aquell recordatori que ja vàrem fer amb la secció de les colònies de dia de 9 de maig, per favor, que tot, absolutament tot, ser braguitas i els calçoncillos també venguin marcat aquest dia.
I
perquè
clar,
te trobes amb gent que no té roba interior, te trobes amb tres banyadors que no són de ningú i comencen a comparèixer coses que no, no, això no, meu no és.
I també dic que si l'escola vos convida a que els infants duguin alguna cosa per jugar a la platja, jo vos convido personalment a que dugueu una pala i un cubell, per favor. Més que res perquè, clar, tot això és material que també s'ha de transportar i després també l'han de tornar. I també és un clàssic que arribam a final de curs i tenim pales i material vari que no és de ningú i, bueno, mos acabem quedant nosaltres a l'escola per jugar. Però sí, això, si us du material, per favor, millor menys.
Per tant, famílies, si teniu sortida d'un dia o dia de piscina, si encara no ho heu anat a preparar, revisau banyadors, ha de ser de la talla d'enguany, les sabates d'aigua, si no les teniu, han de ser de la talla d'enguany, la roba aquesta solar, si sou famílies conscienciades, també, a veure si no està rostida d'un any passat, que allò sempre el de treus i fa crec, 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 crec. Llavors, totes aquestes coses ja les podeu anar preparant.
Sí, comprar un permanent i posar un nom a tot.
I crema solar.
Exacte.
Molt bé, ja hem anat a la piscina, hem anat a la mà.
I tu diries, ja està, ja ho hem fet tot. No,
han acabat.
Més coses.
Allà les funcions de final de curs.
Ah,
exacte.
Clàssic.
Hi ha moltes modalitats. Hi ha, a vegades hi ha escoles que aprofiten i fan les funcions de final de curs incloses dins el dia que se fa la graduació. Perquè no sé si vosaltres ho sabeu, però mos graduam per damunt de les nostres possibilitats. Mm. Pregunta jo, pintura. Les graduacions és una cosa que cada vegada s'està estenguent més, que va començar sent una universitària, diguéssim, però que cada vegada pues, com veus que s'ha girat, no? Que les universitats, per això que se celebra, però tampoc no tant, en canvi l'escola és un desmadre.
Quantes la graduació, quan acaben el primer cicle?
Actualment...
Contesta-li tu, si jo no vull dir.
Actualment s'estan fent graduacions quan acaben l'escoleta, és a dir, a final de primer cicle d'infantil, quan acaben 3 anys.
Quan han de començar primer.
No. Quan tenen 3 anys.
No, ja...
Quan acaben infantil, que acaben l'etapa d'infantil, quan tenen 5 anys. Mm-hmm. Quan acaben la primària, que tenen 12 anys. Mm-hmm. Quan acaben ESO, que tenen 16 anys. Quan acaben batxiller, que tenen 18 anys.
D'acord.
I llavors, ja si ESO, vas a ser universitari si t'interessa.
I mos estranya que després de ser universitat no vulguin celebrar res. Normal, perquè no estan en darrer. No estan en darrer, duen 10 anys celebrant.
No, la universitat també se celebra i també van molt mudats, però bé, això és un altre tema.
Varen trobar un article, citarem Inèdit sí. Educació, que deia que realment ara les que han agafat molta volada són les graduacions de batxiller i donava unes xifres d'entre 400 i 1.000 euros per estudiant.
Perquè s'han de comprar un vestit, estat anant, mos encarrilant molt cap a la prom americana.
Sí, jo començo a pensar que vivim dins una pel·lícula americana.
Una cosa que Europa havia evitat, que això també provoca problemes per si no vas d'emparella en aquesta promoció, si després no tens amb qui anar a sopar, si no te pots comprar un vestit, perquè evidentment té economies precàries, que per molt que es nin faci batxiller pot ser, no poden fer aquesta despesa. Sempre és capitalisme, no me demanis per què, però... s'escletxa.
Sí.
I clar, molt de pares diuen clar, és que només serà una vegada en sa vida, però és que potser tampoc és necessari.
Bé, és que jo aquí vull matisar, anda és anar a escola, això sí que s'ha de, però comprar-se un vestit i gastar-se 400 o 1.000 euros amb tota aquesta parafernàlia no és obligatori, no. En el currículum no ho posa allà.
Però a Barcelona ja hi ha botigues a les que se fan hores de cua per comprar els vestits de graduació de secundari.
Jo només vos diré que l'any passat m'ha tocat presentar una gala i me'n vaig haver d'anar a comprar dues peces. I dic, com que he de canviar de talla, no me compraré un, lo que en castellà dirien un traje, i vaig anar a uns magatzems grossos i no hi havia res. Me varen dir, ho haguessis hagut de mirar fa un mes i mig, perquè ara han estat les graduacions i no mos queda res bàsic perquè tu te puguis vestir.
Tal qual.
Mira,
com un casament.
T'agafa això i ho enllaçam amb les funcions de final de curs, perquè en aquestes funcions, que poden ser balls, exhibicions de tota casta, exposicions o teatres, moltes vegades hi ha un vestuari que se consigna des dels centres i les famílies han de respectar. I hi ha la típica, tòpica i clàssica camiseta blanca. I passa això mateix que deies tu ara. Que tu ara, a 15 d'agost, a 15 de juny, te'n vas a cercar una camiseta blanca, en aquestes botigues grosses on tothom aniríem a cercar camisetes blanques llises, i no n'hi ha. O hi ha totes les talles, menys les del teu infant, que és la que tu necessitaves.
Exacte, i també depèn de lo que necessitis, perquè moltes vegades alguna d'aquestes activitats pot ser tenir o pintar camisetes, que a vegades ho fem, però clar, no va bé qualsevol camiseta. Ha de ser de cotó. Si no és de cotó, no s'agafa la pintura. I qui torna a entrar dins el bucle sin fin.
No pot ser sintètica, per favor.
No, perquè no agafa la pintura, la pintura no agafa. Però pareix un doi, des de fora, pareix un doi.
Però per què se tenyeixen camisetes?
Perquè forma part de les activitats. Tu penses que la darrera setmana, a les escoles, normalment, classe no se'n fa.
Però qui tornarà a tenir una camiseta? És a dir, l'aprenentatge que se té amb aquesta activitat...
No, és una experiència de
torna,
grup.
Qui torna a tenyir, i sobretot, qui se posa les camisetes tenyides?
Ah, no, això se fa,
Sí, això, sí.
Tots els infants van reciclant aquella camiseta de fa 2 anys de l'escola d'estiu.
Perquè l'han fet
ells. Se segueix duguent.
Jo me'n record que vaig tenir una unitat de dia, un que vaig voler ser gòtic, i tenia una amiga meva que me va destenyir una camiseta negra i no me la vaig posar mai.
Però, bé, tu eres l'excepció que confirma la regla. El que no ho sabies.
I ja està. No, és que tinc una croada contra les camisetes destenyides perquè no entenc... Qui s'ho va inventar?
Però no té per què ser tenyida, vull dir, pot ser pintada,
tenyida
estampada.
Tenyida o destenyida? Aquella que fas un nu, fiques i lliçua...
Però això és molt de campament d'estiu.
Sí.
Més que d'escoles de campament d'estiu. A les escoles i a les escoles d'estiu se solen fer més aviat pintades.
O estampades.
Quan tu fas aquesta funció final, o de record de final d'etapa, o es dius de graduació, surt tothom amb aquella uniformitat i aquest sentiment de grup i de pertinença...
Marina, deixa-ho fer. No el convencem.
No. Jo tot allò que m'ho conteu vosaltres, per mi sou dues gurus. Per tant, avanti.
Família, si no la teniu, aneu localitzant una camiseta blanca de cotó.
Bé, les festes de final de curs...
Les festes de final de curs, el que hem dit, se poden enllaçar amb altres esdeveniments, tipus, pues, hem preparat un teatre o una cançó...
Són un trull per d'organitzar. I que vengui els pares o no vengui...
Els pares estan convidats. Mares. Normalment estan convidats les famílies dels infants que se graduen. I després festa de final de curs és quan dinam tots. Mm-hmm. I normalment el que se fa, bueno, moltes escoles el que fan és que fan una part conjunta, però després separant primària per una banda, infantil per una altra, i acaben els dies sols el darrer dia moltes vegades i acaben el dia cadascun al seu lloc. Però tant de caps, tant de barrets.
En ocasions també el que se fa és que aquesta iniciativa l'organitza l'AFA, l'Associació de Famílies. Mm. I...
Ah, se diu AFA?
AFA. Sí, ja fa un temps.
Ha anat canviant de sigles.
Exacte, hem anat evolucionant.
En xampa.
Això podríem ser un altre meló, són tots els sigles que han d'anar canviant.
Miam, queda poc temps, però m'interessa moltíssim el darrer punt, la polèmica de cada any, perquè troques el melonarro més gros de final de curs.
Jo no ho entenc. En setmanes que t'ho dic, el vaig posar perquè l'altre dia ja me va votar un article amb això. Però troc que és una falsa polèmica. La polèmica per jo no existeix.
Però anuncia-la, perquè no l'has dit.
L'anunciem. Regals de final de curs a mestres, monitores, etc. Sí o no?
Au, això és la pregunta que vol llançar.
Com que trobeu? Ara opineu vosaltres, venyeu-vos. Vosaltres que teniu criatures tots dos.
No entenc ni idea. No entenc ni idea. Nosaltres fèiem un detall en els professors. Quan la professora, quan acabava el curs, ma mare sempre li feia un detall.
Clar, hi ha com a moltes escoles de pensament. I jo crec que també va molt en la línia de centre. Llavors, hi ha escoles a les que se fa una despesa grandíssima que pot ser més o menys qüestionable i, en el final, és un gest d'agraïment, és un gest sentit en el que el que tindria més significat és que hi estiguin implicats els infants i siguin els qui participin.
Clar, jo compraria aquesta escola de pensament, però realment fa tanta il·lusió tenir una camiseta, una tassa en sa careta de tots els teus alumnes.
No, però aquí no estem xerrant de si il·lusió que m'ho fa com a mestre rebró. Estem xerrant de si il·lusió que fan els infants regaleró.
És que s'ha passat d'un detall a que hi ha gent que acaba gastant-se entre 50 i 70 euros per nin... per regalar experiència i espa. I jo me'n recordo un any...
Quina escola és aquesta que anirem?
Que me va tocar...
50 euros per anir.
Que me va tocar cobrir aquest tema i vaig fer una recerca i hi havia una escola, crec que era Saragossa, que li varen acabar regalant a un professor una canoa.
Què dius?
I una casa.
Jo havia sentit un iPad que me va aparèixer al·lucinant.
Això a volta no vas arribar.
A mi no m'ha passat mai.
No, a nosaltres mos arriba, bueno, cert per jo, detalls i regals, pintura, pensats o fets per nins, o alguna cosa que té relació amb el curs. Me va arribar un dia un llibre que m'ha encantat, i jo he de dir que a mi m'ha agradat. Però també jo, sempre que rep qualque cosa, jo els hi faig el recordatori de és que a mi no m'ho de regalar res perquè jo me paguen per fer aquesta feina. M'agrada molt, però també és la meva feina.
Però jo, com a mare, diré que a mi me fa molta il·lusió poder tenir un recordatori, un detall, i també preparar-ho amb els meus fills. Mm. Més enllà de que se pugui fer una iniciativa, sí, jo som així a hippie, en Xisco Nadal riu, se n'estan rient de jo.
És que m'imagines, final de curs de KT, batons són nins.
És una fantasia, jo ara m'espero un mes que no ho sap bé.
Han de fer una tassa de ceràmica per sa mestra.
Però nosaltres quan ho preparam, perquè ho preparam, i ho preparam conjuntament, sobretot en sa gran, però nosaltres ho preparam per tothom. Tota la gent de monitoratge, d'extraescolars, de menjador, sí, de tot, i totes les mestres agudes i pareva que estan en contacte amb ells.
I si no, no te preocupis, perquè hi ha escoles que tiren pas dret i, com a norma de centre, diuen que no se fan regals. I això ja s'ha dit de principi.
I està prohibit.
I està prohibit, i no se fan regals.
Amb aquesta recta final, 13 dies lectius mos queden.
Demà 12.
Demà 12, ja està, 12. Ja ara ja són 12. Gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la setmana que ve. Posam un pot de música per acabar el programa.
IB3 Ràdio és participació.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les riades.
La bona companyia.
Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. El Guateque Musical.
Sí, posem un pot de música per acabar aquest programa i avui un artista com és Donna Summer.
Així és, perquè tal dia com avui, en parada 1979, de fet jo en aquella època encara era dins la panxa de mo mare, a punt de demanar pista per sortir, Donna Summer va ser número 1 als Estats Units amb un dels seus temacles, Hot Stuff, una fusió perfecta entre disco i rock en guitarres elèctriques i una interpretació vocal explosiva. Va guanyar un Grammy amb aquesta cançó i continua sent un clàssic de les pistes de ball. Que soni!
Els crítics consideren I Feel Love la seva obra mestra, produïda per Giorgio Moroder i Pete Bellotte. Va revolucionar la música popular amb els seus sintetitzadors i va anticipar bona part de l'electrònica, el techno i el house de les dècades següents.
Ara per Last Dance, inicialment escrita per Paul Jabara per a la pel·lícula Thank God It's Friday, és una de les grans balades disco de la història. Ina Chenoa en va fer una de les millors versions de la història a la primera edició d'OT i encara la canta als seus concerts.
On the Radio és una de les melodies més estimades del seu repertori, sovint considerada la síntesi perfecta del vessant pop de Donna Summer.
Heart for the Money va marcar el seu gran retorn als anys 80 i es va convertir en un himne feminista i laboral de gran popularitat.
I No More Tears, Enough is Enough, el duet que va fer amb Barbara Streisand, és una de les col·laboracions més exitoses de la història del pop i ens servirà per tancar la paradeta d'avui amb ritme.
Summer, ja fa ganes de ballar i d'estiu. Molta gràcia, Xisco Nadal, som les que li vem.
Fins demà.
I Miquel Jung.
Fins demà.
També en Toni Cardell, que ha estat aquí en nosaltres al Contra el Tècnic. Demà tornem amb una nova edició de Tèntol. Gràcies.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia.